Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 12 d'abril del 2026, aquesta setmana, a cavall de l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem, s'ha retratat el funcionament d'una determinada Espanya durant les dues últimes dècades. A l'Audiència Nacional, part de l'excúpula policial, amb Jorge Fernández Díaz al capdavant, ha vist com arrencava el judici per la trama Kitchen. Parlem de la causa centrada en com es va investigar Luis Bárcenas, MVP indiscutible de tots els tresorers dels partits amb seu a l'Estat, quan va començar a ser un problema pel PP. La investigació, aquí està la gràcia, venia de les pròpies files populars i s'hauria fet presumptament utilitzant recursos públics sota el segell de la policia patriòtica. Dit d'una altra manera, el padrí amb tocs de Torrente i unes gotetes de l'escopeta nacional. El Suprem, José Luis Ábalos i Koldo García han afrontat unes primeres jornades del judici pel cas de les mascaretes que probablement els deuen haver portat més problemes a casa que no pas als jutjats. La desfilada d'amigues degudament col·locades en empreses públiques i sense la feixuga necessitat de pagar un lloguer acosta aquestes dues figures del PSOE, més un brívol a la llegenda del rei emèrit. Amb la diferència, és clar que Ábalos i Koldo García, amb el dany corresponent a Pedro Sánchez, sí que s'asseuen al banc dels acusats, a diferència de l'emèrit. També s'hi asseuen des de fa mesos els membres de la família Pujol a l'espera, a final de mes, que prenguin la paraula com acusats. De moment, el judici no ha servit per concretar cap de les acusacions i s'ha convertit en una nebulosa de testimonis, presumptes irregularitats de fa dècades i dificultats de la fiscalia per acorralar la família. La sensació és que, en els tres judicis, el millor encara està per arribar. Entre espionatges truculents, amigues entranyables i el contraatac dels Pujol, estarem entretinguts. Sobre si es farà o no es farà justícia, ja en parlarem un altre dia. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El Suplement, amb Roger Escapa.
Ja el tenim aquí, el canvi de temps. Jofre Genué, bon dia.
Bon dia i bona hora. Així és, ara mateix en el radar podem veure clarament les precipitacions són febles, però les precipitacions que afecten ara mateix a l'Alta Ribagorça, els Pallars, també la Vall d'Aran, a la Franja de Ponent i a la resta també cap al Solsonès, la Noguera, alguns punts del Pla de Lleida, del nord de les Terres de l'Ebre, alguns petits plogims, tot plegat amb fang. Per tant, és precipitació que embrutarà i, per tant, doncs tenir-ho en compte, perquè al llarg del dia, malgrat aquesta polsa grena vagi marxant, esperem que la majoria de la precipitació vagi acompanyada doncs, d'aquest fang. Potser ja a partir de la nit, però també és a l'hora que anirà marxant la pluja, doncs sigui una mica més neta. Cel tapat, temperatures a la baixa, molts sectors del país, les màximes ja s'han enregistrat, el termòmetre anirà lentament baixant, només a la façana litoral és on s'esperen temperatures que puguin arribar a superar una mica els 20 graus, i tenint en compte que la pluja s'estendrà més, serà més general i arribarà, per exemple, a les zones més poblades, sobretot entre mitja tarda a vespre. Per tant, encara al llarg d'aquest matí parlem més de cel tapat que no pas de precipitacions amb entrada tramuntana i mestral, tenint en compte que la cota de neu ha d'anar baixant cap als 1.600 o 1.000 metres tan sols a l'Alt Pirineu ja de cara al vespre.
Atenció, perquè tenim aquest canvi de temps ja al damunt que ens explica el Jofre, però aquesta setmana s'han assolit mínimes de rècord. A Portbou, l'Observatori del Coll de Belitres, ja hi ha hagut la primera nit tropical de l'any, 21,6 graus, i a Barcelona, l'estació de l'Observatori Fabra ha registrat la mínima més alta en 112 anys de dades. Per tant, la calor d'aquesta setmana, que ha estat absolutament anormal per un inici d'abril. L'estació automàtica va mesurar una temperatura de 19 graus superior als 18,6 del 20 d'abril del 45. I, Jofre, a nivell mundial, el març també ha estat el quart més càlid registrat mai i la temperatura de l'aigua del mar ha estat la segona més alta en aquest període. Déu-n'hi-do, eh?
És que continuem dintre d'aquest context de crisi climàtica. De fet, molta gent té la sensació que l'hivern ha sigut un hivern dur perquè ha nevat molt, hi ha hagut molta precipitació, però de fet ha sigut sobretot el mes de gener, el més fred, Posteriorment, malgrat aquestes nevades i aquesta precipitació, en general parlem d'un febrer i un març, doncs això, clarament per sobre del que seria habitual, i a més això s'hi suma al fet de que s'inicia aquest fenomen més global, anomenat Niño, a la zona del Pacífic, que sempre doncs ajuda a que les temperatures encara pugin més i la perspectiva de cara a l'estiu no promet molt, és a dir que la calor continuarà i aquests valors, per sobre del que seria habitual, continuarà, persistirà al llarg de probablement els propis mesos.
Mira, el director del Servei de Canvi Climàtic del Copernicus ha explicat a Catalunya Ràdio, saps com es diu aquest director?
És amic meu.
És el Carlo Buentempo.
Sí.
Vull dir que té gràcia que es digui bon temps, tenint en compte que es dedica això, no?
Sí. Doncs, una broma típica.
No, ja, però és que, a veure, m'ho feia a sobre. Ha explicat que, tot i que sempre hi pot haver variacions, les onades de calor s'avancen.
De promig, la temperatura augmentarà, les onades de calor seran més freqüents, duraran més, i moltes vegades, com ha sigut ara a l'abril, arribaran abans durant l'any.
Deu estar fart que el Carlo Buentempo li diguin que es dedica...
Buentempo.
És això, no? Vull dir que...
Si s'hagués dit mal tempo, parlaríem d'una situació diferent.
O s'hagués dedicat a una altra cosa. S'hagués fet arquitecte, o futbolista, o pastisser.
Però no seria el mateix.
No seria el mateix. Tampoc ens ho passaríem tu i jo també un diumenge a les 8 i 6 del matí. Una abraçada, Jofre. Cuida't. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Les notícies del diumenge. Notícies menys alegres. Les negociacions maratonianes de més de 20 hores entre els Estats Units i l'Iran acaben sense acord. La delegació nord-americana, encapçalada pel vicepresident J.D. Vance, marxa de la capital del Pakistan amb les mans buides. Els iranians han anunciat que es retiren de les converses i acusen la Casa Blanca de tenir massa exigències. Anem en directe a Teheran per saber-ne l'última hora. Enviats especials, tenim el Sergi Roca amb el suport tècnic del José Antonio Rodríguez. Sergi, què tal? Bon dia de nou.
Hola, bon dia. Aquí la sensació és de gran oportunitat perduda per part de les dues delegacions en una reunió sense precedents des de feia dècades a aquest alt nivell. Les demandes mútues s'han demostrat massa allunyades i tothom cap a casa seva. Ho exterioritzava el líder de l'equip negociador dels Estats Units, J.D. Vance, just abans d'agafar la via de tornada amb aquestes últimes paraules.
We were negotiating in good faith.
Hem negociat de bona fe. Marxem amb una proposta molt senzilla per entendre'ns, que és la nostra millor i última oferta. Veurem si els iranians l'accepten. Gràcies.
We'll see if the Iranians accept it. Thank you.
L'Iran, en canvi, diu que la pilota està a la teulada dels Estats Units. Això sí, ha anat una mica més enllà en alguns detalls de les converses. Afirmen que hi ha hagut entesa en alguns dels punts que s'han tractat durant tantes i tantes hores, no diu quins, però que enmig d'un clima de desconfiança i suspicàcia hi ha dues o tres qüestions molt importants on la distància ha estat del tot infranquejable. Clarament, la negativa de l'Iran a renunciar a l'enriquiment d'urani i també l'estret d'Hormuz, que continuarà bloquejat.
Què hem d'esperar a partir d'ara, Sergi?
Doncs a més d'aquest bloqueig d'Hormuz que tant preocupa l'economia internacional, malgrat que ningú dona per morta de moment la via diplomàtica, l'aposta era molt gran per aquestes negociacions d'Islamabad. Ho demostra el desembarcament de Vance, Witkoff, Kushner, però també per la part iraniana amb el president del Parlament iranià, que és una de les figures de més pes del règim ara mateix. Però és evident que la viabilitat de l'alto el foc, que avui encara el cinquè dia, doncs està més en perill que ahir. Per això el Pakistan, que tants esforços ha fet a nivell diplomàtic, s'ha afanyat a demanar a tothom que el respectin. Això també inclou Israel. És clar, absent en aquestes negociacions, però amb Netanyahu ahir deixant claríssim que no ha acabat la feina a l'Iran. Totes les mirades, però, Roger, cap a Donald Trump. Ahir assegurava que tant li feia si hi havia acord o no, que ells ja havien guanyat. Avui, de moment, l'únic que tenim ara mateix és que ha publicat una piulada a la seva xarxa social amb un enllaç a un article informatiu on es recullen les seves amenaces dels últims dies, entre elles aquella tan famosa de tornar a l'Iran a l'edat de pedra si no hi ha un acord.
Gràcies, Sergi. Una abraçada. Cuideu-vos.
Gràcies, igualment.
Coincidint amb les negociacions al Pakistan entre els Estats Units i l'Iran, el papa Lleó XIV ha demanat als governants mundials que aturin les guerres. La crida del pontífex no ha inclòs referències a països o casos concrets, però considera que estem en un moment dramàtic de la història.
Cari fratelli e sorelle. Estimats germans i germanes, no hi ha dubte que els governants de les nacions tenen responsabilitats ineludibles.
A loro gridiamo.
A ells els cridem. Atureu-vos, és temps de pau. Seieu a les taules de diàleg i mediació, no a les taules on es planifica el rearmament i les accions de mort.
El Papa ho ha dit aquest dissabte en una vetlla per la pau que s'ha fet a la Basílica de Sant Pere al Vaticà. Malgrat les crides a la pau, encara que les faci el Papa, la guerra no s'atura, tampoc al Líban, on Israel continua bombardejant el sud del país i on aquestes últimes hores han mort almenys 10 persones. El conflicte ha obligat fins ara un de cada 5 libanesos a deixar casa seva i el Ministeri de Salut xifra en més de 2.000 el nombre de morts des de principis del mes de març. El nostre enviat especial ha visitat un dels camps de desplaçats al centre de Beirut, on la situació s'agreuja cada cop més. És una crònica del Jordi Baró amb el suport tècnic de la Matilde Seoane.
Un gran campament s'ha instal·lat davant del mar a Beirut amb centenars de tendes dels desplaçats per la guerra, a dues passes de la Corniche, el famós passeig marítim de la capital del Líban. Abu Ali, de 61 anys, explica amb els ulls vidriosos com resisteix el camp des de fa setmanes. Forma part dels milers de persones que han fugit de Dahiyeh, el gran suburbi majoritàriament musulmà xiita del sud de Beirut, feu de la milícia de Hezbollah.
Volia tornar a Dahiyeh. Allà jo vivia a casa meva. Per què tenir por a la mort? Una persona mor a casa seva.
No hi ha lavabos a prop i les ONG locals treballen per assegurar que les necessitats bàsiques estan cobertes, sobretot preocupats per la falta d'higiene i les malalties contagioses, i amb la boca plena de crítiques cap a la falta d'acció humanitària del govern libanès.
Aquest migdia sortirà del moll de la fusta de Barcelona una nova flotilla cap a Gaza per pressionar els governs perquè aturin els atacs contra la població palestina. La missió la integren una setantena d'embarcacions i més de 1.000 participants de 70 països. Saif Abushakek, organitzador i portaveu de la flotilla global Sumut, ha ressaltat la importància de la missió.
Un elemento que no ha cambiado entre la última flotilla y esta es el genocidio, la ocupación y la colonización de Palestina. Vuestro mensaje político viene como respuesta al Consejo de Paz que se ha creado, que ni siquiera tiene a palestinos representados.
La delegació catalana manté els plans malgrat la tensió diplomàtica entre Espanya i Israel després de l'avís de Benjamin Netanyahu a Pedro Sánchez contra la guerra diplomàtica que, segons ell, li lliura el dirigent espanyol. Aquestes últimes hores hi ha hagut un nou incident diplomàtic i és que el govern israelià ha protestat per la crema d'un ninot del primer ministre durant una celebració de Setmana Santa al poble del Burgo, a Màlaga. Israel ha convocat la número 2 de l'ambaixada espanyola a Tel Aviv i ha emès un comunicat en què acusa el govern espanyol d'incitar el que ha qualificat de lamentable mostra d'odi antisemita. La localitat del Burgo celebra cada Setmana Santa l'anomenada crema del Judes, en què l'Ajuntament escull una efígie i d'algú que representa el mal. El consistori va justificar l'elecció de Netanyahu com a protesta per l'ofensiva de la Franja de Gaza, que considera un genocidi. El ninot que representava el dirigent israelià va ser volat amb 14 quilos d'explosius. Aquesta mitjanit s'acaba la treva temporal i simbòlica de només 30 hores a la guerra d'Ucraïna, motiu de la Pasqua ortodoxa, una treva que va proposar Vladimir Putin i que, segons Ucraïna, la mateixa Rússia no ha respectat. Segons Kiev, Moscou l'ha vulnerat més de 460 cops des que va entrar en vigor ahir a les 3 de la tarda. El cap de l'Estat Major ucraïnès ha compartit el balanç en un informe publicat a Facebook. El president ucraïnès Vladimir Zelensky insistia a Rússia d'allargar la treva.
Seria bo que l'alto el foc s'allargués més enllà de la festivitat. Hem fet arribar aquesta proposta a Rússia. I si Rússia tria una vegada més la guerra per sobre de la pau, tornarà a ensenyar al món i als Estats Units, en particular, qui està realment a favor de què.
Rússia, però, manté que si Kiev vol la pau, primer li ha d'entregar tot el Donbass. Ahir els dos països es van intercanviar 175 presoners de guerra per bàndol. Una bona notícia, motiu retorn dels 4 astronautes de la NASA a Houston, on s'han retrobat amb família i amics i han estat rebuts amb tots els honors.
Ladies and gentlemen, your Artemis II crew.
Hores abans de completar amb èxit el seu viatge al voltant de la Lluna, la tripulació de la missió Artemis II ha compartit la seva experiència. La primera dona a viatjar a la Lluna, l'astronauta Christina Koch, ha fet aquesta emotiva reflexió.
El que m'ha sorprès no és la Terra, sinó la foscor que l'envolta. La Terra només és un bot salvavides, suspès, immòbil a l'univers. Segurament encara no he après tot el que aquest viatge m'ha ensenyat, però hi ha una cosa nova que sé. I és que el planeta Terra, nosaltres som una tripulació.
You are a crew.
Somrients i emocionats, i a l'americana, és a dir, en plan Hollywood, els quatre astronautes han estat aplaudits per un auditori dret i entregat. Això ha passat menys de 24 hores després del final amb èxit d'aquesta missió. La NASA ja s'ha afanyat a explicar que prepara un altre viatge tripulat al voltant de la Lluna per provar tecnologies més avançades. L'objectiu final seria establir una base lunar operativa l'any 2030. Un programa especial que entusiasma, però que caldrà veure
si es podrà tirar endavant en el context de retallades del govern de Donald Trump a la NASA. Helena Arias és astronauta anàloga d'Hipàtia i és enginyera a la companyia catalana de satèl·lits Isarsat. Ha explicat a Catalunya Ràdio per què ha estat important el viatge amb quatre tripulants.
Els ulls dels humans ens permeten veure coses que potser els robots no poden veure tant. I al final, el fet de poder enviar humans a aquesta distància, que és una distància rècord, són els primers humans que arriben tan lluny a l'espai, doncs ens permet també validar protocols, tecnologies, no? I preparar-nos per un altre estil de missions.
Un quart de nou del matí, Catalunya Ràdio s'embarca avui en una missió que no és cap a l'espai, sinó cap a Groenlàndia. Ho fa per ser testimoni d'una fita científica, i és que acompanyarem tres investigadors catalans i un de canadenc que analitzaran el clima d'aquesta illa àrtica per entendre com hi ha afectat el canvi climàtic. Aquest vespre, l'expedició liderada pel CSIC sortirà cap a Groenlàndia amb 160 quilos de material que els han de permetre suportar temperatures que poden arribar als 30 graus sota zero. Durant dues setmanes, els científics recorreran el nord-oest de l'illa per extreure sediments dels llacs gelats que permetin entendre com ha evolucionat el clima a Groenlàndia aquests últims 10.000 anys. Qui el seguirà de ben a prop, ben abrigada, amb una bufanda i alguna cosa més, serà l'enviada especial de Catalunya Ràdio, la Montse Poblet, que ja té un peu a l'aeroport.
El clima de Groenlàndia influeix i molt en tot l'hemisferi nord. Conèixer-lo permet entendre alguns dels fenòmens meteorològics que ja estem vivint i fer prospeccions del que ens passarà. Ens ho explica Santi Giral, el cap de l'expedició.
La Dana de València és un dels clars exemples de com aquesta perturbació de la corrent en jet pot acabar generant fenòmens extrems. Això està anant a més. Per això ens estem anant a estudiar el clima a Groenlàndia, perquè hem d'entendre què està passant allà dalt per poder fer els models de clima en aquesta zona d'aquí.
La base de l'expedició s'instal·larà a Kanak, un poble de 600 habitants on viuen bàsicament inuits. Des d'allà, amb trineus arrossegats per gossos, s'arribarà als punts des d'on els quatre científics, carregats amb tot el material d'extracció, hauran de caminar sobre la neu i el gel per anar fins als llacs.
Dos escaladors de només 30 anys estan en estat crític per un accident a Montserrat. Són un home i una dona que aquest dissabte feien una via d'escalada al sector conegut com el Columpi, quan els han caigut pedres de grans dimensions al damunt. Una persona se'ls ha trobat inconscient, ha tocat a la via, a prop de l'aparcament a Can Jorba, i ha avisat els bombers. Dos helicòpters de rescat del SEM i mitjans terrestres i aeris dels bombers han treballat per rescatar-los. Primer han evacuat la dona amb greus lesions i l'han traslladat a l'Hospital de Bellvitge. L'home ha rebut una primera assistència allà mateix perquè tenia una aturada cardiorrespiratòria i després de reanimar-lo l'han traslladat en helicòpter al Vall d'Hebron. A Hongria, des de fa un parell d'hores, ja han obert els col·legis electorals en el dia de les eleccions més importants del país d'aquestes últimes dècades. Si les enquestes l'encerten i el primer ministre ultranacionalista Viktor Orbán perd les eleccions, serà la fi d'una era. La decisió està en mans de més de 8 milions de ciutadans hongaresos per continuar el poder. Orbán, que porta 16 anys al càrrec, haurà de superar el conservador reformista Peter Madjar, que ha estat capaç d'aglutinar les esperances de part de la població. A Budapest, enviat especial Xavier Vilà, bon dia.
Bon dia. Hongria vota des de les 6 del matí en uns comicis crucials per a Europa i en què Viktor Orbán, a sot de Brussel·les, pot perdre el poder segons totes les enquestes. Una eventualitat, però, que no contempla Balázs Orbán, el director polític de la campanya del primer ministre i que ens atenia al míting final de campanya al Castell de Buda.
Soc optimista que triaran Viktor Orbán com a opció segura. Crec que tothom entén que això no va només d'Hongria, sinó també d'Europa i de l'ànima d'Occident.
Algunes prospeccions atorguen dues terceres parts del vot a Peter Madjar, el líder del partit opositor Tisha, un conservador que aglutina però un ampli espectre de votants i que ha acusat Orbán d'alimentar la ingerència russa als comicis. El director polític de la campanya li responia així en declaracions a aquesta casa.
Creiem en la decisió democràtica de la gent. Si voten a favor de Viktor Orbán és la millor resposta que els podem donar.
Els comicis també es triaran 199 diputats del Parlament en unes urnes que tancaran a les 7 de la tarda.
Gràcies, Xavier Vilà, des de Budapest. Avui també eleccions al Perú. Aquí, però, els ciutadans hauran d'escollir entre 35 candidats. Els tres principals són conservadors i les enquestes donen avantatge a Keiko Fujimori, filla del controvertit expresident condemnat per delictes contra els drets humans. En un país farcit d'escàndols polítics, durant l'última dècada, els peruans han vist passar del poder 8 presidents, alguns d'ells empresonats per corrupció. Tot i això, l'economia del país no se'n ressent i és una de les més estables i sòlides de la regió. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca, bon dia.
Hola, bon dia. Els tres principals candidats a la presidència del Perú, segons les enquestes, són conservadors. Keiko Fujimori lidera les estimacions de vot amb un 14%, filla de l'expresident peruà Alberto Fujimori, condemnat per delictes contra els drets humans, aspira per quarta vegada a ser cap d'estat del país andí. Darrere de Fujimori, el còmic i també imitador de polítics Carlos Álvarez, amb un 9% de les estimacions de vot, outsider d'aquestes presidencials, i l'exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, amb un 8% dels vots. Tots tres candidats aposten per la mà de ferro contra la inseguretat i la delinqüència, el principal mal de cap dels peruans.
El Partit Popular i Vox acceleren les negociacions per formar govern a Extremadura i a l'Aragó quan falten només 3 setmanes perquè el calendari aboqui a una repetició electoral. El PP s'impacienta i apressa encara més l'extrema dreta, que posa tota la pressió sobre la direcció d'Alberto Núñez Feijó. Des de Madrid, Alba Gil.
A les seus dels dos partits, la lectura és la mateixa. Els acords no tenen per què trigar. En la darrera setmana, les dues formacions han intensificat els contactes amb l'esperança, especialment a Gènova, de tancar un pacte el més aviat possible. Miguel Tellado, secretari general del PP.
A nosotros nos hubiese gustado ya que esos acuerdos ya se hubiesen culminado.
Els populars admeten que estan fent un exercici de paciència, però adverteixen que se'ls comença a esgotar. Les 6 hores de negociacions ahir a Extremadura no van servir per desencallar la investidura de Maria Guardiola, que sortia optimista de la reunió.
Va todo a buen ritmo, de verdad, con mucho trabajo y con muchas ganas de poder llegar a un acuerdo.
En públic, Vox assegura que ho tenen tot per arribar a acords, però trasllada la responsabilitat a la direcció popular, en un intent, això sí, d'enfrontar-la amb els barons autonòmics. Santiago Abascal apujava el to.
Va ser possible llegar pronto a un acuerdo razonable si Génova no se dedica a poner zancadillas y palos en las ruedas.
Vox imposa la mateixa recepta a l'Aragó.
Aquí se negocia medida a medida.
On el calendari també colla. Mentrestant, a Castella i Lleó, Vox ha refredat la possibilitat d'un pacte a les portes de les eleccions andaluses. Moreno Bonilla ho aprofita per mobilitzar el seu electorat.
Ahí vemos a Extremadura, 6 meses bloqueada. O lo que puede pasarlo a nuestros compañeros de Aragón o nuestros compañeros de Castilla y León.
El president andalús sap que si perd la majoria absoluta podria acabar en el mateix atzucac que els seus companys de partit.
Gràcies, Alba. L'entesa entre el Partit Popular i Vox, malgrat aquest estira i arronsa, pot marcar un canvi de cicle. Si ens fixem en l'enquesta que publica avui La Vanguardia, la majoria de la dreta i la ultradreta es consolida i el PSOE marca una tendència a la baixa, Núria Pujades.
Sí, l'enquesta d'Ipsos per La Vanguardia, feta entre el 23 de març i el 8 d'abril, diu que si ara se celebressin eleccions al Congrés, PP i Vox tindrien una folgada majoria absoluta, un total de 194 escons dels 350 de l'hemicicle. El PP baixaria dels 137 actuals als 130, però és que Vox duplaria resultats dels 33 escons actuals als 64. El PSOE baixaria 4 diputats fins als 117, però és que les opcions de governar se li compliquen sobretot per la desmobilització de l'esquerra. Sumar aconseguiria tan sols 7 escons respecte als 31 actuals i Podem, la formació d'Irene Montero, 0. D'aquí a l'aposta de Podem, de fet, andem amb Gabriel Rufián a les properes generals, després dels mals resultats ja a les autonòmiques. I si finalment Sumar i Podem anessin junts, podrien rascar algun diputat més, però no per canviar majories.
Sobre els partits catalans, què diu l'enquesta?
Doncs Esquerra s'imposa junts amb 8 diputats respecte als 5 del partit de Puigdemont, i Aliança Catalana podria aconseguir 2 escons, segons l'enquesta, malgrat que el partit sempre diu que no es presentarà a les generals. Sobre la valoració dels líders, Gabriel Rufián és el que aconsegueix una millor nota, tot i no aprovar, no n'aprova cap. Rufián treu un 4,5. El segueixen el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb un 3,8, Pedro Sánchez amb un 3,7, i els que treuen pitjor nota, Santiago Abascal, de Vox, 2,7, Ione Belarra, de Podem, amb un 2,4, i Míriam Nogueres, de Junts, amb un 2,3.
El govern espanyol critica el discurs del rei emèrit Joan Carles I, que aquest dissabte, tal com us vam explicar aquí al suplement, ha rebut a París un premi per les seves memòries a l'Assemblea Nacional Francesa. L'excap d'estat espanyol va dir, entre altres coses, que ningú és profeta a la seva terra i, tot i admetre alguns errors, va posar en valor la seva tasca durant la transició. Tot plegat amb evidents dificultats de mobilitat i de lectura del text que portava preparat.
Soc conscient que ningú és profeta a la seva terra, però sempre he tingut molt clar que la democràcia, el respecte a l'ésser humà i el progrés de la societat espanyola eren els objectius pels quals havia de treballar sempre.
La primera reacció de l'executiu espanyol ha estat la del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que ha dit que el que hauria de fer l'emèrit és demanar disculpes.
La única cosa que tengo que decir sobre el rey emérito es que lo que tiene que hacer es pedir disculpas y rendir cuentas por todo lo que ha hecho en España.
L'emèrit va estar acompanyat en tot moment de les seves filles, Helena i Cristina, i el seu net gran, el Froilán, entre alguns altres familiars. Entre els polítics que no es van voler perdre la cita també hi havia l'exprimer ministre francès Manuel Valls. El sindicat de pilots de la companyia alemanya Lufthansa crida a una vaga per demà i per dimarts pel conflicte pels salaris i les pensions. Segons en un comunicat del sindicat, la protesta afectarà tots els vols que surtin des d'Alemanya aquests dies i estan convocats els pilots de la companyia i de les seves filials, així com les naus de transport de mercaderies de Lufthansa Cargo. Per dimensionar el seu impacte, cal tenir en compte que, en temporada mitjana alta, Lufthansa manté prop de 200 vols diaris amb aeroports espanyols. Tot plegat arriba després que el principal grup aeri europeu ja hagués hagut de suspendre ahir centenars de vols a causa d'una vaga de 24 hores del personal de cabina. L'Agència Catalana de Consum obre una inspecció a les clíniques dentals Oral Studio que han tancat i han deixat, atenció, almenys un miler de persones penjades sense haver acabat el tractament i sense poder recuperar els diners avançats. Segons ha explicat aquesta emissora el director de l'agència, Isidor García, la inspecció acabarà probablement en una sanció.
És bastant raonable que acabarà amb un tema sancionador. Entre altres coses, perquè desagradablement estem convençuts que hi ha hagut incompliments en coses importants en aquest moment, sobretot donat el que sembla que és una situació d'insolvència.
L'Agència Catalana de Consum recomana als afectats que, si tenen problemes per obtenir el seu historial mèdic, facin una reclamació a l'Agència de Protecció de Dades. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, es tornarà a presentar a les eleccions municipals l'any 2027. Salelles ha destacat la feina feta amb Junts i amb Esquerra al govern i considera que és un pacte que es pot tornar a reproduir de cara al proper mandat.
Amb un objectiu clar, que és acabar tota aquella feina que hem pogut començar durant aquests 3 anys, que ens agradaria que hagués pogut anar més ràpid, que som conscients que no hem aconseguit tots els objectius que ens havíem plantejat.
Salelles es podrà tornar a presentar perquè tant la CUP com Guanyem Girona han fet modificacions als seus codis ètics que permeten que l'actual batlle torni a ser alcaldable. Per cert, encara a Girona, i sobre el canvi de mans del conegut cinema Truffaut, Salelles també ha aprofitat per assegurar que encara no és definitiu. Segons ha publicat el diari de Girona, l'Ajuntament va fer un concurs públic que ha guanyat una empresa tarragonina i això implicaria que el col·lectiu de crítics gironins, actuals gestors, en deixin de ser els responsables. Està previst que el col·lectiu de crítics es reuneixi demà amb el consistori gironí. El dia 18 d'abril se'ls acaba el contracte i hi ha possibilitat que llavors el cinema Truffaut tanqui portes.
I tu per què n'estàs plorant?
I del cinema a les pel·lícules. Estiu 1993, aquest n'és el tràiler, és la millor pel·lícula catalana del segle XXI. La pel·lícula de la Carla Simón encapçala la llista que ha creat el diari Ara arran d'una enquesta a 200 experts de cinema. El podi el completen dos documentals En construcció, de José Luis Guerín, i De nens, de Joaquim Jordà, Marc Garriga.
Aquesta iniciativa del diari Ara confirma que les dones cineastes tenen un lloc cada cop més rellevant. De fet, Carla Simón no només ocupa el primer lloc, sinó també el nouè amb Alcarràs. I entre els 25 primers llocs hi ha cintes de Marc Coll, Neus Ballús, Helena Martín o Isabel Cuixet. D'altra banda, Albert Serra situa 4 títols en els primers 20 llocs i també hi ha presència destacada d'Isaquila Cuesta, Pere Portabella, Cesc Gai i Carlos Marqués Marcet. A tot això, l'absència de títols com el 47, Cas en Flames o qualsevol, de J. Bayona, confirma la divergència entre crítica i públic, com ho confirma l'autor de l'estudi, el periodista Xavi Serra.
Jo no crec que la crítica estigui en contra del cinema popular, més aviat al contrari. Que no coincideixin els gustos vol dir que hi ha altres coses que es valoren. No vull menystenir ni el criteri del públic ni el criteri dels crítics, però clarament són camins que sovint són divergents.
El diari Ara publica la llista íntegra avui mateix.
Centenars de persones es van concentrar ahir davant l'Ajuntament de Burjassot, al País Valencià, per homenatjar la figura de Guillem Agulló, assassinat per un grup de neonazis ara ja fa 33 anys. Es va fer una ofrena floral i es va llegir un manifest per recordar la figura d'Agulló, símbol de la lluita antifranquista. Sentim el seu pare.
Això és un milagre, tanta gent després de 33 anys. Tota la gent que n'hi ha per ací, o ells o els seus pares, han patit l'època dura de l'extrema dreta en el País Valencià. I tenim algo que restituir, que és la pau, la llibertat, els drets, tot allò que fa falta per a ser un país normal.
L'Audiència Provincial de Castelló va resoldre que la mort d'Agulló es va produir en una baralla juvenil i no la va considerar un crim d'odi. Va condemnar l'autor confés de l'assassinat, el neonazi Pedro Cuevas, a 14 anys de presó, dels quals només en va complir 4. I a Barcelona aquests dies s'hi pot veure una exposició inèdita sobre Kazuo Shinohara, un dels arquitectes més influents del Japó contemporani. La mostra es pot visitar de franc al dipòsit del rei Martí. És una de les grans cites de la capital mundial de l'arquitectura, Montse Mas.
L'exposició explora la trajectòria de Kazuo Shinohara i descobreix com l'arquitecte nipó va transformar el disseny de les cases en autèntiques obres d'art emocional. Enric Massip és el comissari de la mostra en declaracions a Catalunya Ràdio.
Totes les cases de Shinohara tenen un títol com una obra d'art. La Casa de la Terra és una casa que té un dormitori que és enterrat, gairebé un búnquer. Són cases especials. Els clients de Shinohara eren especials. La majoria eren artistes o editors.
La mostra Kazuo Shinohara, la casa com a obra d'art, és d'accés gratuït i es pot visitar fins al 17 de maig al dipòsit del rei Martí, un antic dipòsit de retenció d'aigua de Sarrià que s'ha recuperat com a espai cultural.
8:45 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. El Palau Sant Jordi es prepara per l'arribada de Rosalia. Demà dilluns, primer concert, de seguida hi anirem en directe. Abans, però, avui, el Palau Sant Jordi de Barcelona s'omple de fans de One Direction. L'exintegrant de la boy band, Louis Tomlinson, presenta nou disc, How Did I Get the Hair, amb una gira mundial que avui fa parada a la ciutat comtal, això després d'assistir ahir al derbi del Camp Nou, on van veure, de fet, com rebia una samarreta personalitzada amb el seu nom a la llotja blaugrana. Un concert on tocarà cançons com aquest Lemonade. Imposter. Sunflowers. I també Dark to Light. Una cançó escrita pel seu excompany de grup, Liam Payne, mort fa 2 anys. Louis Tomlinson actuarà avui al Sant Jordi. A les 9 del vespre, la seva gira també farà parada a Madrid, Lió i París, entre altres ciutats. De seguida els esports amb el Barça, que posa la directa cap al títol de Lliga i afronta amb optimisme el partit de dimarts al Metropolitano després de guanyar el derbi del Camp Nou per 4-1. L'Espanyol és l'únic equip de la Lliga que encara no ha guanyat cap partit aquest 2026. Pausa i tots els gols.
El suplement amb Roger Escapa.
A Abacus, Sant Jordi és més. Més llibres, més recomanacions, més parades i més signatures. És més compromís, és molt més que un Sant Jordi. Gaudeix tot l'abril del 5% de descompte i enviament gratuït en llibres. A Abacus, Sant Jordi és més.
Aquest 18 d'abril vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu.
Retards, avaries, accidents...
No saps quan arribes? No pots planificar.
Rodalies acumula incidències dia rere dia.
Dues administracions, una operant els trens, l'altra gestionant la infraestructura, que no s'entenen.
No s'ha invertit prou en els últims anys.
Cal, com més aviat millor, recuperar aquesta cultura del manteniment.
Un dia més a Rodalies, a veure què ens trobem demà.
Rodalies, la història interminable. 30 minuts, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A l'arribar a la residència Los Tilos estava preocupada per deixar casa meva. Però aquí vaig trobar persones que em cuiden com si fos de la família. Residència Los Tilos és com la meva llar i em cuiden amb amor.
Residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, al 93-450-7000 i bastondeoro.com.
El periòdico presenta El periòdico de Rosalía, un especial per entendre un dels grans fenòmens de la música global. Reportatges en profunditat, claus econòmiques, mirada internacional i una cobertura multimèdia completa. Aquest cap de setmana, El periòdico de Rosalía a totes les plataformes del periòdico i el diumenge també a l'edició paper.
012, la millor resposta.
Va tot bé?
Una amiga meva té una hipoteca i uns préstecs que ja no pot pagar i està desesperada.
Ja ho sap, que existeix la llei de la segona oportunitat? Està pensada per a persones que no poden pagar els seus deutes, tant si són particulars com autònoms. Si s'hi acullen, poden pactar un pla de pagaments o els poden perdonar una part o la totalitat del deute.
Genial, d'aquesta manera podria tornar a començar de zero.
Ja l'hi dic.
Més informació a justicia.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Amb els televisors Haier, viu cada punt amb la millor qualitat d'imatge i connecta amb l'emoció del tennis. Els televisors Haier patrocinen el Barcelona Open Bank Sabadell.
Compra'ls ara al Cort Inglés. Emporta't una targeta regal de fins a 150 euros i participa en el sorteig d'entrades per veure el tennis. Consulta'n les condicions i les exclusions al cortinglés.es.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
La victòria del Barça al derbi del Camp Nou confirma que aquesta lliga és blaugrana, pràcticament, i ara només un daltabaix evitaria el títol. Ja són 9 punts més que el Madrid després de guanyar l'Espanyol per 4-1, un Espanyol que encadena 14 partits sense guanyar.
Pica el corna a la mínia mal, tancadet al segon pal, arrematada i el gol, 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 gol. Ferran.
Lamine Yamal continua molt en forma. Doblet de Ferran Torres, això és notícia, autor de l'1-0 i també del 2-0.
Recupera el Barça, se l'endú Lamine Yamal des de la banda dreta amb l'exterior del peu, fa la passada cap a Ferran. Xuta Ferran, farà segon. Ferran.
Pol Lozano va escurçar diferències per l'Espanyol amb un fort xut.
Pilota per Expósito, penja la pilota, compta el cop de cap i ha arribat Quique, el xut i el gol.
Mira, gol de Pol Lozano.
La mínia mal prova sentenciar amb el 3-1 ja al final per arrodonir la seva gran actuació.
Pilota que prova de lluitar, Caçador al mig del camp, se l'endú bé, Marc, Caçador l'envia cap a la mínia mal, la podrà recuperar, apareix un Dimitrovic, la mínia gol!
I acte seguit, el quart de Rashford.
De Jong supera Dimitrovic, aguanta la pilota, espera arribar d'algun company, De Jong pica la pilota, la controla Rashford, gol!
Només queden 7 jornades pel final, això són 21 punts en joc i el Barça té la Lliga del tot encarrilada. A més, s'emporta una bona dosi de moral per intentar la remuntada aquest dimarts al Metropolitano, Albert Benet.
L'entrenador del Barça, Hansi Flick, va sortir amb un 11 que no tothom va entendre. Amb el partit de dimarts en l'horitzó, Pedri va ser titular i va jugar el partit sencer, igual que Lamine. També va ser titular Eric García. També Gerard Martín, futbolistes que apunten a titulars al Metropolitano. Després del partit en perspectiva es va veure que Flick tenia un pla, que volia tancar la Lliga i sortir reforçat per dimarts sense fer rotacions massives, sinó amb la gestió dels minuts que va considerar convenient i la jugada li va sortir rodona. Ferran va fer una celebració amb missatge, amb uns gestos com dient «parleu, parleu», i després també...
No ho vaig entendre, això.
No?
No ho vaig entendre. Home, feia 3 mesos que no marcava.
2 mesos.
Vull dir que un davanter centre, si no marca, doncs la gent hi ha soroll al voltant, no?
Tot i que no tots són els gols.
A mi no em va agradar, com a espectador, com a aficionat, aquell gest vaig dir, no toca.
Bé, a tu, Ferran, no t'ha agradat mai. Això ja ho sabem. Així, a tu hi ha moltíssima altra gent. Realment, Ferran és un incomprès. Sempre diem des d'aquí que Hansi Flick...
És que a tu t'encanta. Si tu casaries amb Ferran Torres i amb Frenkie de Jong, també l'abraçaries.
Vas anar al camp ahir?
No,
perquè vaig sentir un xiulet.
Tenia molta feina.
No era jo que xiulava. Vaig pensar, potser és l'escapa que està aquí, allò...
No, jo xiular no xiulo. Jo el que passa és que, és a dir, quan sóc a casa, algun estirabot sí que faig amb especialment amb algun migcampista que... Es fa la sensació que és a dir, per fer una passada, s'acosta fins al costat del seu company per entregar-li la pilota.
A De Jong
fa de carter, no?
A De Jong el necessites dimarts, eh? I és importantíssim
doncs
que ahir...
Doncs només espero que no sigui titular.
Reaparegués, jugant minuts, fent la passada per Rashford, després també ho explicarem, i Ferran, escolta'm, endollat, i, en fi, són dos futbolistes que no t'agraden, però ahir, escolta'm...
Bé, és igual,
doncs això,
tira.
Sentirem Ferran, perquè va fer aquesta celebració amb aquest missatge, allò del parleu, parleu, també després assenyalant-se la cara somrient, un missatge als seus detractors, inclòs Roger Escapa, i aquest missatge el va fer també públic a DAZN després, un cop acabat el partit.
Siempre suele haber ruido externo alrededor mío, más veces para lo malo, muy pocas para lo bueno, les jode, pero bueno, al final, como siempre digo, yo siempre estoy enfocado en mí, en trabajar, en mejorar. Es verdad que hay veces que no salen como uno quiere las cosas, pero que por trabajo no sea.
I ara sentireu Hansi Flick amb la traducció simultània, aquella traducció de la roda de premsa, com és habitual, un Flick que posava el fre de mà a l'eufòria.
Per mi encara no està fet. 9 punts d'avantatge està bé, dona bones sensacions, però hem de fer els deures. No podem dir que ja està fet. No, no, aquesta actitud és errònia i no l'accepto jo.
Quan es va acabar el derbi, hi va haver comunió amb la grada, amb la celebració per la victòria, conscients de la gran importància que tenia per guanyar la Lliga, i també es van sentir crits textualment de "Sí, se puede", abans del partit de dimarts.
Per mi, a veure, no necessitem un miracle. Necessitem jugar el nostre millor futbol, i això ho podem fer. En el partit de dimecres vam ser millors, vam controlar el partit a la segona part també, i moltes coses són possibles per nosaltres també.
Doncs tic-tac, s'acosta aquest partit de dimarts, l'optimisme que va pujant cada minut que passa. Abans del partit jo hi vaig posar el termòmetre dins de pesos pesants d'aquesta emissora, que d'això ja entenen. A mi em van dir un 20% de possibilitats que passi el Barça. No diré qui. Em van dir un 20%. Jo crec que després del partit ja és d'un 30.
O un 35, tu.
Tu ets molt, molt optimista. Tant de bo, doncs acabi passant.
Mira,
valoracions
ara,
també...
Ara un 40. Ha pujat ja el 40%.
Ja estem al 40. Eh? Manolo González, decebut.
El primer de córner és una vergonya, el segon ve d'un duel al mig del camp, que no és una acció d'atac, perquè no és una acció d'atac, que tenim la pilota per contraatacar nosaltres, Romero comença a tirar, ens guanya el duel, ens guanya Gavi un duel de cap, és per cagar-se, i després la jugada al tercer gol doncs passa el mateix, un duel al mig del camp, que tenim la pilota per jugar fora, la perdem i acaba en situació de gol. A partir d'aquí hem estat molt a prop de poder empatar, però no pots cometre aquests errors a un camp com aquest.
Més reaccions al defensa de l'Espanyol. Fernando Calero es va mostrar molt crític amb la segona volta de l'equip. Declaracions a DAZN.
Esta segunda vuelta está siendo una puta mierda, por unas circunstancias o por otras. Creo que estamos siempre medios en el partido y cerca, y lo tenemos cerca de llevárnoslo, pero nunca está cayendo de nuestro lado y también es por nuestra culpa, nos tenemos que mirar el ombligo.
Va ser un derbi amb menys tensió que altres vegades, però així tot n'hi va haver de tensió, va haver-hi moments de màxima rivalitat, com és habitual, i al final del derbi hi va haver alguna picabaralla entre alguns jugadors, sobretot amb Gavi pel mig, entre ell i Pere Milla, després Pol Lozano i Cancelo també es van dir alguna cosa, i a DAZN Lozano no va voler explicar què havia passat, però sí que va enviar un missatge als jugadors del Barça.
No, no, da igual, qüestió de futbol... Yo creo que se ha visto aquí delante de todos el respeto que tienen hacia los otros compañeros de profesión y ya está. No hay nada más que añadir.
Gerard Martín va donar l'ensurt, va haver de ser substituït al descans, però apunta titular dimarts.
Molt important, calculadora. El Barça serà campió de Lliga, ara està a més 9, segur, 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 si guanya tots els partits que queden fins al dia del Clàssic contra el Madrid de la jornada 35. Depèn d'ell mateix perquè sigui la jornada 35, això és el 10 de maig, queden 3 partits més al Clàssic, encara que el Madrid faci el que faci, el Barça es pot proclamar campió el dia del Clàssic al Camp Nou.
Sí, guanyant el Clàssic ets campió, això ja era així des de...
Guanyant el Clàssic més tots els partits que tens previs, eh?
Sí, de fet, empatant, eh? És a dir, sí, sí, correcte.
No, no. Empatant no, necessites guanyar el Clàssic. Necessites guanyar el Clàssic perquè ho hem mirat.
No, perquè arribaries amb 9 punts i, per tant, si empates... no, clar, es mantenen els 9 punts. Es mantenen els 9 punts.
No maregem...
No, però el que et vull dir és que això, el fet de guanyar el Clàssic i ets campió, això ja era així des de la setmana passada, eh?
Sí. Per tant,
quan el Madrid va
igual.
Perdre el camp del Mallorca, el Barça va guanyar el Metropolitano.
Tu has de guanyar la setmana que ve, dimecres, a casa contra el Celta, i després el desplaçament del Getafe, el desplaçament d'Osasuna, a Pamplona, i després reps el Madrid a casa. Si tu guanyes tots aquests partits, en queden 4, ets campió contra el Madrid. El dia 10 de maig, independentment del que faci el Madrid. Si no, tens molts números de ser campió una mica més endavant.
Això, quan el Madrid perd la setmana passada a Mallorca i el Barça guanya el Metropolitano, ja és així, i ara continua sent d'aquesta manera, i fins i tot veient la trajectòria de l'equip d'Arbeloa, ja és anticipar-nos molt, Roger, però fins i tot podria arribar al Clàssic i el Barça ser ja campió, amb la qual cosa hi hauria passadís de l'etern rival al Camp Nou, però és una possibilitat força improbable, eh? No impossible, però difícil que passi.
Mentrestant, el Barça, que prepara ja de cara a aquest dimarts aquest intent de remuntada, Diego Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, va fer jugar ahir doncs, tots els suplents.
va sortir amb un equip ple de futbolistes gens habituals, amb quatre jugadors del filial, en la derrota al camp del Sevilla per 2-1. També jugats ahir a la Lliga, Real Societat 3, Alavés 3 i Elx 1, València 0.
I el Barça d'handbol és campió de la Lliga Sobal per 16a vegada seguida, la 37a Lliga en total.
Després que la 33a, després que el Logroño perdés contra el Bidasoa, el Barça va guanyar el títol de manera passiva i ho fa arrasant i en ple de victòries, 24 en 24 partits.
Canvi de temps a la vista, que ja tenim al damunt, baixen les temperatures. Jofre Genué, bon dia.
Bon dia. Baixen les temperatures, cel tapat i pendents una mica d'aquesta pluja que, sobretot, de manera general, arribarà al llarg de la tarda. Mitja tarda és quan esperem més o menys que ja avanci cap a la zona de la Catalunya central, també costa central, i avançant també cap a les comarques de Girona a l'acabar el dia especialment. Ja n'hi ha de pluja o de fins i tot algunes febles nevades al Pirineu. La cota ha d'anar baixant cap als 1.400, 1.000 metres tan sols ja a darreres hores, i compte amb aquesta precipitació, anirà acompanyada de fang, amb vent als dos extrems del territori i amb unes temperatures que, com bé deies, van a la baixa i, de fet, moltes màximes que s'estan assolint ara, perquè al llarg del dia el termòmetre, doncs, anirà cap avall, només amb valors que puguin arribar a igualar o superar lleugerament els 20 graus a la façana litoral.
Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
No, és que és la demostració que el periodisme esportiu ha canviat tant els últims anys que tots acabem fent això. I els diaris, evidentment, ho saben i t'enxufen les imatges del Roncero. Jo aquest senyor fa 3 anys ni sabia qui era. I ara, quan s'acaben aquests partits que perden, vaig a buscar-lo. Vull veure la seva cara de miserable.
Tu també, eh? Tu també,
enderrocat, això. Saps?
Pensava que no faria mai aquesta pregunta que t'he fet abans de començar a entrar en antena, que era... Quina és la meva càmera? I estem a la ràdio.
Estàs molt enfadat.
Per què hem d'anar a buscar el minut del vídeo on jo sé que m'estan apuntant les càmeres, i això passa a moltes ràdios, fa la gent postureig. Escolta, oh, Roger! Això és una merda.
De fet, diuen que si et menges un grill sencer, que aquest exercici no el farem, Marta, no posis cares.
No, jo ja m'està fent...
Sí que el gust podria recordar una mica el de la gamba. Ara bé, diuen que la pols directament no té gust de res. Jo he pensat, provem un suplement.
Jo vull tastar.
Vinga,
jo sóc atrevit,
doncs...
A mi vull tastar.
Oh.
Hem arrufat el nas.
És que, mira...
Sí que, o sigui...
No convida, eh? No l'olor no convida al tast.
Pinso per qualsevol mena d'animal, menys per una persona humana.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És diumenge, 12 d'abril del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, J.D. Vance.
The bad news is that we have not reached the agreement.
La delegació nord-americana encapçalada pel vicepresident marxa de la capital del Pakistan amb les mans buides després d'hores de negociacions amb l'Iran per acabar amb la guerra de l'Orient Mitjà. Els iranians han anunciat que es retiren de les converses i acusen la Casa Blanca de tenir massa exigències.
Cristina Cook.
What struck me wasn't necessarily just Earth.
Familiars, amics i membres de la NASA van rebre ahir a la nit els astronautes de l'Artemis 2 en un emotiu acte públic. L'astronauta Cristina Cook va afirmar que la Terra ha de ser una sola tripulació, fent referència a acabar amb les diferències entre uns i altres.
Carla Simón.
I tu per què n'estàs plorant?
La pel·lícula Estiu 1993, que signa la cineasta, és la millor pel·lícula catalana del segle XXI, segons la llista que ha creat el diari Ara arran d'una enquesta a 200 experts del cinema. El podi el completen dos documentals, En construcció, de José Luis Guerín, i De nens, de Joaquim Jordà.
Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera és el 8.
Milions són els hongaresos que avui ja estan votant en les eleccions més importants pel país de les últimes dècades. Si les enquestes l'encerten i el primer ministre ultranacionalista Víctor Orbán perd les eleccions, serà la fi d'una era.
El número 2.
Són els dies de vaga convocats per Lufthansa, demà i dimarts, per la vaga de pilots. La companyia alemanya té en temporada mitjana alta uns 200 vols diaris en aeroports espanyols.
33.
Àngels, que fa que va morir assassinat Guillem Agulló per un grup de neonazis. Ahir centenars de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Burjassot, al País Valencià, per homenatjar-lo.
Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Monguiló, l'Oriol Marc i la Núria Oriols. Un mateix 12 d'abril, però en aquest cas de l'any 1994, es va inaugurar el parc d'atraccions Disneyland París.
Mickey ja és un anfitrió europeu. Euro Disney, a 32 quilòmetres de París, ha obert les portes al públic.
La inauguració va ser tot un èxit, però no tot van ser flors i violes per el Walt Disney Company, perquè quan el CEO de l'empresa, Michael Eisner, va anunciar que volia obrir el parc, la societat francesa va ser molt escèptica amb la cultura americana i va decidir tirar-li ous i farina al cap. Una dècada després, cada any més de 10 milions de persones visiten Disneyland París. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de l'atracció de Peter Pan, des de dalt d'una carrossa o des de davant del castell de Disney, on un home amb orelles de mini demanarà matrimoni a la seva parella, però ella li respondrà que no.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Marina Laminos, als diaris. Diari Ara, la periodista Júlia Manresa Nogueres analitza les eleccions clau d'avui a Hongria perquè Víctor Orbán pot perdre el poder, però Manresa fa una crida a no caure al parany de celebrar una derrota d'Orbán.
Sí, perquè és cert que avui a Hongria s'hi juga una batalla clau, com a mínim pel discurs de l'extrema dreta global, i prova d'això és la implicació de líders ultraconservadors d'arreu del món en aquestes eleccions. I, de fet, si Orbán guanya, l'ultradreta global salvarà els mobles i podrà treure pit d'aquesta victòria. Certificat de garantia per a J.D. Vance i també el far que il·luminarà Le Pen i Abascal de cara al 2027. Però alerta, perquè l'alternativa Orbán a Hongria tampoc és especialment inspiradora. Peter Madjar és un antic insider del règim i és l'únic que ha aconseguit articular una alternativa a l'actual primer ministre. Madjar ho ha brodat a les xarxes, ha fet una gran campanya online per esperançar diversos sectors de la població, però ara és més important que mai recordar que aquestes alternatives a l'ultradreta no poden quedar reduïdes només a una gran campanya a les xarxes, sinó que també han de tenir un projecte il·lusionador al darrere, online i offline. Per tant, Manresa conclou, si l'alternativa és només una millor estratègia de TikTok i no una solució als problemes de fons, la frustració tornarà. L'ultradreta no necessita guanyar sempre, necessita que els altres fracassin en la seva promesa de benestar i de seguretat.
I avui el periòdico es converteix en el periòdico de Rosalía.
Mi luz la prenderé.
Dediquen unes quantes pàgines a la cantant de Sant Esteve Sesrovires. Ens fixem concretament en un article en què demanen als principals polítics catalans quina opinió els mereix Rosalía.
I aconsegueix el pràcticament mai vist, que és alinear tot l'arc polític. Cap líder català s'atreveix a mal parlar d'ella, de Vox a la CUP, dels Comuns a Junts, però sí que és veritat que és interessant doncs, analitzar què en destaquen concretament. Per exemple, el president Salvador Illa diu que Rosalía és espiritualitat, tolerància, diàleg i bellesa. En canvi, el president del Parlament, Josep Rull, opina que és una ambaixadora de Catalunya al món, opinió semblant la que li mereix el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, diu que la seva obra inspira orgull de país i recorda la cançó milionària que demostra que la identitat catalana és viva i imperfecta, o la líder dels Comuns, d'altra banda, Jéssica Albià, que reivindica el dret de Rosalía a tenir dubtes, el seu dret a equivocar-se, malgrat que tot el que fa tingui un gran impacte. Des del PP, Lorena Roldán la cataloga d'ambaixadora cultural d'una generació, Rosalía és la mostra d'una Catalunya oberta i cosmopolita que barreja arrels i avantguàrdia. I mira, el més interessant, d'una banda, Laura Vega de la CUP reflexiona sobre l'evolució de les lletres de Rosalía, diu que el mal querer és potent en forma i contingut i que es va publicar, de fet, en paral·lel al judici de la Manada, i que ara Lux se centra en l'espiritualitat i respon a una època horrible i superficial alhora. Aquest desencant hauria d'interpel·lar la política, diuen des de la CUP. I, en canvi, des de Vox també es fixen en l'espiritualitat d'aquest últim disc, de Lux, però en aquest cas per reivindicar-la. Joan Garriga diu que és una alegria la referència a Déu i que, malgrat els insults passats de Rosalía a Vox, recordem-ho, celebra que una catalana representi Espanya arreu del món i afegeix que veu amb esperança el ressorgiment de la fe catòlica entre el jovent.
Carai, total, que tothom se la intenta fer seva, però que Rosalía només és d'ella. A Le Monde fan una radiografia sobre els estereotips racistes al voltant de la mida del... penis, Albert Postils.
El reportatge recull diversos casos, com el d'en Marcus, nom fictici, un artista negre de 34 anys que d'adolescent va haver de suportar comentaris sobre la seva anatomia. Esperava que el meu cos canviés al créixer, però al guanyar alçada, aquesta part no va créixer tant com esperava. Aquesta dissonància amb les expectatives li va crear un complex d'inferioritat i una sensació d'exclusió. Diu, de sobte, em vaig adonar que estava fora del club dels penis grans. I això el va portar a buscar estratègies per no mostrar la seva nuesa, evitant escenaris com la piscina o la platja, o fins i tot renunciar a apuntar-se a un equip de futbol per evitar el moment de la dutxa. Els primers rastres d'aquests estereotips es remunten a l'antiguitat i es van establir com a veritat científica durant l'època de la colonització francesa, fins al punt d'assegurar que els negres tenien els òrgans intel·lectuals menys desenvolupats i, com a compensació, els òrgans genitals tenien més prominència. Aquestes pseudoteories racistes es van començar a refutar mitjans del segle XX, però el cert és que l'estereotip dels penis grans associats als homes negres continua present avui perquè ha aconseguit perpetuar-se a través de la pornografia i la cultura popular.
Els diaris esportius avui amb la ressaca del derbi com a protagonista.
La Lliga al SAC titula l'esport, de fons imatge de la Mitja Mali i Ferran Torres abraçats durant la celebració del tercer gol. Mundo Deportivo s'hi recrea una mica i llença dues idees a la portada. El Madrid a 9 i pòquer de Lliga. A Madrid l'AS encara no ha superat l'última ensopegada. Clamor contra els àrbitres. El Madrid veu una Lliga adulterada després del penal no xiulat a Mbappé davant el Girona. En imatge, el francès estès a terra amb sang al cap. El Marc, en canvi, miren cap al futur i invoquen precisament l'estrella francesa per la Champions. Mbappé, et necessiten.
Vocabulari digital, Clàudia Pasqual. Avui comencem amb cites.
A cegues també existeixen sota el mar i entre pops. El National Geographic ha explicat com els mascles poden identificar on es troben les femelles sense necessitat de veure-les. És gràcies a l'Ectocotilus, a una espècie de braç especialitat que els permet anticipar-se als atacs de les femelles. Un cas que confirma que les relacions tòxiques no són només cosa dels humans.
Divorci.
Que està de moda. Dolce i Gabbana parteixen peres. La relació professional entre els dos dissenyadors entra en una nova fase després de 40 anys de camí plegats. Gabbana deixa la presidència i l'agafa el germà de Dolce. Tot plegat quan la marca travessa un moment econòmic delicat. Ho llegim al periòdico.
Gràcies, Clàudia. Moment de parar l'orella. El que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
Ara que m'acabo de mudar a Madrid, el fet és que necessitava un perruquer i vaig conèixer un noi pel Tinder que resulta que és perruquer des de fa molts anys. I, bueno, total, que va venir a casa un dia per tallar-me el cabell i me'l vaig acabar tirant. Llavors, clar, ara m'agrada com folla, però no m'agrada com m'ha tret el cabell.
The vibe was very focused today for Atletico, so it's like that, he's a German guy. Thanks to Germany.
Diga.
Hola, buenas noches. Soy Paz Padilla.
Sí, claro, y mi madre es puta.
No, espera.
Uy, cuando te oiga mañana. Hoy lo que ha dicho.
El suplement amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Aquest 18 d'abril vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu.
012, la millor resposta.
On vas tenir equipat?
Escòcia improvisada. Necessitava aire fresc i aniré a estirar una mica les cames.
Què vols dir amb improvisada?
Doncs que buscaré un lloc per aparcar i a partir d'allà, si hi ha un camí, el seguiré.
Si vols visitar un espai natural abans, cal que t'informis una mica. Regulació, accessos, itineraris... Has mirat quin temps farà?
No.
Abans de visitar un espai natural, informa't, planifica el recorregut, reserva si és necessari i respecta la senyalització. Informa't en espaisnaturals.cat.
Ja ho tinc clar. Planificar bé vol dir gaudir més.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 18 d'abril. Coneix de prop el campus i els nostres graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, informàtica, intel·ligència artificial, animació, arts digitals, filosofia, política i economia i ara el nou grau en matemàtiques. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
11.114, 4 uns i un 4, de la sèrie 25.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.